esta persona se hace.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La caiguda de l'alumnat fa reduir una vuitantena de grups d'I3 i primer d'ESO de cara al curs que ve, Maria Pagès.
Educació ajusta així l'oferta a la demanda perquè el curs vinent hi haurà prop de 31.000 alumnes menys dels 3 anys fins als 16. La consellera Esther Niubó explica per què per primera vegada s'ha tingut en compte la matrícula viva.
Sabent que en determinats municipis arriba doncs, un determinat nombre d'alumnat, doncs, això es té en compte a l'hora de la planificació. Entre el mes de setembre i el mes de gener hi ha hagut al voltant de 12.000 alumnes que s'han inscrit en el sistema educatiu i, per tant, això afecta a l'hora de poder fer aquesta bona previsió i planificació de l'oferta de grups en els diferents indrets del territori.
Vist per sentència, el cas Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femení de Futbol.
En l'última jornada han intervingut les defenses de la resta d'acusats a banda de Rubiales. Tots quatre han renunciat al dret d'última paraula i el jutge ha declarat el judici vist per sentència.
Els delictes de la ciutat de Barcelona baixen al 4,7% l'any 2024 i els furts, la tipologia més habitual, cauen un 6,3%.
En canvi, les agressions sexuals augmenten un 3,9% i els maltractaments un 17%. Són dades que ha analitzat la Junta de Seguretat Local amb la consellera d'Interior. L'alcalde Jaume Collboni s'ha mostrat prudentment satisfet.
Hi ha una millora de les dades, dels indicadors, que consolida la tendència cap a una reducció generalitzada dels delictes a la nostra ciutat. Aquestes dades les hem d'assumir amb prudència, evidentment, i amb realisme, però també amb satisfacció.
En cultura, el Carnaval de Sitges comptarà enguany amb 39 carrosses i espera la participació de 2.000 persones durant les rues de la disbauxa i l'extermini.
Els seus organitzadors n'han presentat avui tots els detalls i defineixen el Carnaval d'aquest 2025 com atrevit, amb molta fantasia, plomes i lluentons.
Canal Blau FM, Carles Monasterio.
El president de la Comissió del Carnaval, Jordi Andreu, ha assegurat que la imatge ha estat una de les apostes fortes del Carnaval d'enguany.
Hem buscat que sigui algú diferent, algú transformador, i que bé, crec que dignifica una mica, no?, o en l'aire una mica més el que seria la imatge del nostre carnaval i poder-ho posar un altre cop a primera línia.
I en esports, Toni Castro, el Baxi Manresa obre la jornada de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet davant el Real Madrid.
Partit complicadíssim contra el vigent campió de la Copa i actual líder de la Lliga CB. Ara mateix, Madrid 33, Baxi Manresa 24. Ahir van caure eliminats el Barça contra el Tenerife i també la penya davant l'Unicaja. A la Copa del Rei de Waterpolo ja són a semifinals el Barcelona, el Sabadell i també l'Atlètic Barceloneta, l'anfitrió. I en futbol, aquest vespre a les 9, el Girona rep el Getafe a Montilivi.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Per bé que aquest divendres ha començat amb força núvols i un ambient encara fresquet, després la jornada ha acabat sent molt càlida, déu-n'hi-do, les temperatures màximes que hem tingut sobretot a les comarques de Tarragona. Encara en aquests moments l'ambient és molt suau i la perspectiva del cap de setmana és que no hagi de fer gaire fred. Igualment, de núvols sí que en tindrem més. Aquesta matinada i sobretot demà, temps molt ennuvolat a les comarques de Tarragona, Barcelona i sud de Girona, també en alguns indrets del Pla de Lleida. D'aquests núvols, entre Tarragona i Barcelona, s'hi escaparà alguna pluja feble, alguna roina, i en canvi el dissabte serà radicalment net i transparent a les cotes més elevades del Pirineu. Allà quedarem per sobre d'aquest matalàs de núvols que serà present gairebé tot el dissabte en aquestes comarques més al sud i que faran que la temperatura tiri cap avall. On més es notarà aquesta davallada serà a Tarragona. I el diumenge una altra vegada força núvols baixos al matí amb boires, però la tarda serà més amable i sobretot una altra vegada més suau. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Destacat doncs, un accident a aquesta hora a la C33. Talla un carril de sortida a tocar del nus de la Trinitat i això afecta els enllaços cap a aquest nus. A la ronda de dalt veiem cues des d'Horta fins al nus. A la ronda litoral les cues arriben fins a Sant Adrià i també hi ha afectació a la B20, a la Pota Nord, amb retencions des de Montigalà fins al nus de la Trinitat. A les vies més properes de Barcelona destacar només l'autovia A2 amb retencions de sortida entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Martorell. A banda d'això també a la mateixa autovia A2 trobem cues a Abrera en sentit Lleida per unes obres que tallen la sortida de la C55 i d'altres vies de complicacions, doncs vies cap al Pirineu, com poden ser la C16, amb aturades entre Berga i Cercs en sentit Puigcerdà, o també hi ha 3 quilòmetres de cua a la C-17 arribant a Ripoll. De moment això és tot des de trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La caiguda d'alumnat fa reduir una vuitantena de grups d'I3 i primer d'ESO de cara al curs que ve. Educació ajusta així l'oferta a la demanda perquè al proper curs hi haurà prop de 31.000 alumnes menys dels 3 anys fins als 16.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la reducció a totes les etapes, tot plegat fruit de la baixada de la natalitat. Per primera vegada també s'ha tingut en compte la matrícula viva a l'hora de planificar l'oferta de places i el primer any d'infantil la majoria de grups tindran 20 o menys alumnes. Niubó ha detallat que la planificació del curs escolar s'ha acordat amb el territori amb l'objectiu de garantir l'escolarització, afavorir l'equitat i promoure la qualitat de l'atenció educativa.
Educació assegura que no tanca cap escola pública i que ha tingut en compte la matrícula viva per planificar l'oferta de places. Esther Minguell.
El proper curs hi haurà 56.000 alumnes que començaran infantil 3. Són 1.000 menys que l'any passat. 9 de cada 10 escoles tindran una ràtio de 20 o menys alumnes i a gairebé la meitat de centres públics la quantitat d'alumnat a l'aula encara serà inferior. Aquest any com a novetat s'inclou la reserva de places per la matrícula viva, o sigui pels alumnes que s'incorporen a un centre educatiu quan ja ha començat el curs. De fet, de setembre a gener d'aquest any hi ha hagut 12.000 noves incorporacions arreu de Catalunya. Ho explica Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional.
Sabent que en determinats municipis arriba doncs, un determinat nombre alumnat, doncs, això es té en compte a l'hora de la planificació. Entre el mes de setembre i el mes de gener hi ha hagut al voltant de 12.000 alumnes que s'han inscrit en el sistema educatiu i per tant això afecta a l'hora de poder fer aquesta bona previsió i planificació de l'oferta de grups en els diferents indrets del territori.
Aquest setembre 77.000 alumnes començaran primer d'ESO, uns 5.000 menys que l'any passat, i hi haurà 63 línies menys als instituts. A infantil, la reducció de grups arriba als 17. Les preinscripcions començaran el 12 de març a infantil i primària i el 14 de març a l'ESO.
Encara en matèria educativa, Revolta Escolar demana a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que pacifiqui totes les escoles de la ciutat en 3 anys.
I per fer-ho possible, reclamen una partida pressupostària anual per millorar la seguretat de tots els entorns educatius. Aquesta plataforma, que agrupa més d'un centenar d'associacions de famílies, aixeca la veu després que s'hagin presentat més de 70 projectes per intervenir en un centenar d'entorns i camins escolars. L'entitat ha assegurat que es tracta d'un clam massiu que evidencia la necessitat de garantir que els espais on infants i joves es passen gran part del seu temps siguin segurs i saludables.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En plana judicial, l'Audiència de Barcelona ordena investigar l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, per l'espionatge en Pegasus a un eurodiputat d'Esquerra Republicana.
És el tercer cas que l'obligarà a declarar el jutjat després de les causes d'Aragonès i Jové. En aquesta ocasió és pel cas d'espionatge al mòbil de l'exeurodiputat Jordi Soler.
I vist per sentència, ara sí, el cas Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femení de Futbol.
En l'última jornada d'aquest matí han intervingut les defenses de la resta d'acusats a banda de Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque i Rubén Rivera. Els 4 acusats han renunciat al dret d'última paraula i el jutge ha declarat el judici vist per sentència. Els advocats defensors han negat l'existència de qualsevol delicte en els seus al·legats finals. Recordem que Luis Rubiales s'enfronta a 2 anys i mig de presó per agressió sexual i coaccions. En canvi, els altres 3 acusats guasten només de coaccions i la fiscalia demana per ells 1 any i mig de presó.
Més qüestions. Argentona aparta temporalment del govern una regidora acusada d'assetjar una treballadora municipal. Inspecció de Treball acusa l'Ajuntament de no haver pres mesures per evitar-ho. Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
El govern d'Argentona ha apartat temporalment la regidora de Promoció Econòmica i segon el tinent d'alcalde, Mercè Juan, per un presumpte cas d'assetjament laboral a una treballadora municipal. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que el mes de maig va fer arribar la denúncia a Inspecció de Treball i que ara ha rebut la resolució que conclou l'existència d'aquest comportament per part de la regidora del grup independent Tots per Argentona. A més, qualifica el conflicte laboral de molt greu i retreu que el consistori no va prendre les mesures suficients per evitar-ho. Davant d'aquesta situació, el govern local ha decidit suspendre les competències de Mercè Mercè Juan de forma temporal. Montse Capdevila és l'alcaldessa d'Argentona.
Després de que hi ha hagut uns dies per llegir bé aquest acte d'inspecció de treball i valorant-ho també amb els advocats ponents, el més idoni és també amb la situació de baixa que ara té el càrrec electe. Jo el que he fet ha sigut recuperar les seves carteres per poder tirar-les endavant.
Els representants dels treballadors també han manifestat el seu rebuig a aquest tipus de conductes i ha exigit al govern municipal que prengui de forma immediata les mesures necessàries per garantir un ambient laboral segur i respectuós per a tothom.
En plana internacional, els ulls pendents a la conferència de seguretat que ha arrencat aquest divendres a Múnic i en què la proposta de pau dels Estats Units sobre la guerra d'Ucraïna, feta pública per Trump fa tan sols dos dies, centra l'atenció del debat. Paral·lelament, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky s'ha reunit aquest divendres també amb el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, i a la sortida Zelensky ha assegurat que la trobada ha anat bé. Hores abans, Vance ja havia expressat la confiança en arribar a un acord raonable amb el govern ucraïnès, tot plegat, com dèiem, després de l'oferta de pau que va fer pública el propi Donald Trump fa dos dies.
Pel que fa a la possible trobada, tres bandes, també amb representants del govern rus, Ucraïna ja ha avançat que no pensa assistir-hi fins no haver parlat abans amb els Estats Units. En aquest sentit, el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, ha posat en dubte des de la xarxa que els Estats Units i Rússia puguin pilotar una solució en solitari.
No veo la manera de que un país en pleno siglo XXI acepte que las fronteras de su propio territorio son negociadas por dos países ajenos a ese territorio. Pero lo que sí que tenemos es un Donald Trump, bueno, que ya ha amenazado a Groenlandia. Puede pasar cualquier cosa. Y si ahora Marruecos dijese Ceuta y Melilla se acabó, pues es muy probable que Donald Trump dijese, bueno, son dos ciudades que están en el norte de África, que más de España y tal, venga, vamos a resolverlo.
Martínez ha subratllat que la irrupció de Trump en la guerra entre Ucraïna i Rússia respon a interessos econòmics. Un alto al foc significaria que la OTAN deixaria de destinar recursos en la defensa d'Ucraïna, cosa que suposaria una disminució de les despeses als Estats Units.
Paral·lelament, la Unió Europea avisa a Donald Trump que la seva reacció als aranzels d'Estats Units serà ferma i immediata.
Així ho ha assenyalat en un comunicat de la Comissió Europea. L'executiu comunitari afegeix també que considera que la política comercial recíproca proposada per Trump és un pas en la direcció equivocada i assegura que la Unió Europea segueix compromesa amb un sistema comercial mundial obert i previsible que beneficiï a tots els socis.
De fet, l'amenaça dels aranzels ja fa temps que plana sobre les empreses catalanes.
Segons un informe d'Acció, l'Agència per la Competitivitat per a l'Empresa de la Generalitat, l'auge proteccionista de Trump afectaria els 3.650 milions d'euros que Catalunya exporta als Estats Units i a més de 3.100 empreses. En declaracions a la xarxa, Cristina Serradell, directora del negoci internacional d'Acció, assegura que els anuncis de Trump s'emmarquen també en una estratègia negociadora per aconseguir altres objectius.
Tot això han de ser eines de negociació i la Unió Europea també s'està plantejant negociar. Per tant, són mesures molt coercitives i amb un Trump que és molt transaccional. Per tant, el que s'està aconseguint és utilitzar el comerç però per obtenir altres objectius que no són comercials, com poden ser temes d'immigració. Una guerra comercial és un joc de suma zero. Això no és bo per ningú i, òbviament, les nostres empreses estarien afectades perquè el mercat dels Estats Units és un mercat important.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els delictes a la ciutat de Barcelona baixen al 4,7% l'any 2024 i els furts, la tipologia més habitual, cau un 6,3%.
En canvi, les agressions sexuals augmenten un 3,9% i els maltractaments un 17%. Són dades que ha analitzat la Junta de Seguretat Local encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera Parlon. Tots dos han mostrat satisfacció des de la prudència pel que consideren una bona tendència.
Mont Carvajal.
Els delictes han baixat un 4,7% i els furts un 6,3%. Són les dades més baixes des de fa 10 anys. L'alcalde Jaume Collboni s'ha mostrat prudentment satisfet.
Hi ha una millora de les dades, dels indicadors, que consolida la tendència cap a una reducció generalitzada dels delictes a la nostra ciutat. Aquestes dades les hem d'assumir amb prudència, evidentment, i amb realisme, però també amb satisfacció.
El robatori violent s'ha reduït en un 8%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que la policia ha aconseguit aconseguit reduir l'activitat dels 450 multireincidents.
Ha aconseguit detectar 450 persones, a les quals, evidentment, se li atribueixen un volum de delictes molt grans i ha hagut una acció policial molt intensiva per incidir sobre aquesta activitat delictiva, dissuadint per una banda i incrementant les detencions.
En canvi, els maltractaments han augmentat un 17,3% i la violència dins de casa ha pujat un 16%. Els Mossos van atendre un 6% més de dones que el 2023.
Encara a Barcelona, els veïns de la Sagrada Família reclamen una nova entrevista amb l'Ajuntament per concretar el nombre de pisos afectats per la construcció de la futura escalinata del temple i avançar de la Sagrada Família i avançar en la modificació del Pla General Metropolità. Anna Ruiz.
En declaracions a la xarxa, el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, Gabriel Mercadal, ha mostrat la seva decepció amb els representants de l'Ajuntament per no convocar una nova reunió amb dos punts a l'agenda. Concretar el nombre de pisos que aniran a terra i avançar en la modificació urbanística pendent.
Van dir primer, respecte al dret a l'habitatge, que ho he dit sempre. Segon, que volia canviar el Pla General Metropolità, modificar-lo en aquest mandat municipal. Ha passat un any i mig, de fet, i no avança la cosa. I aleshores han passat mesos, 9 mesos, com un parc, i l'Ajuntament no ens convoca.
Mercadal assegura que no es pot parlar encara d'un miler de pisos afectats i es mostra convençut que el nombre d'habitatges serà menor finalment. La imminent instal·lació de la bastida per construir la façana de la Glòria, que culminarà en l'escalinata pel carrer Mallorca, ha incrementat la incertesa entre els veïns. De la seva banda, el temple es mostra obert al diàleg, però assegura que no renunciarà a l'escalinata.
En clau econòmica, els preus pugen un 3% al gener a Catalunya i encadenen 4 mesos consecutius d'augment, segons la dada definitiva de l'IPC. És una dècima més que el desembre i una dècima més també respecte del conjunt de l'Estat.
També repunta el preu dels aliments un 2,2% després de força mesos a la baixa, tot i que continuen molt per sota respecte ara fa un any. Destaca especialment la caiguda del preu de l'oli d'oliva, que registra un descens de gairebé el 13%. També pugen l'habitatge i els subministraments, gairebé un 7,5%. En part s'explica per la fi de les bonificacions del govern. Davant d'aquest escenari, des de Comissions Obreres reclamen millores laborals i salarials. Ho explica el seu responsable de Treball i Economia, Albert Ferrer.
Reclamem que l'aprovació de la modificació de la jornada laboral màxima sigui una realitat el més aviat possible. Impulsar increments salarials per compensar la pèrdua de poder adquisitiu en la línia del recent increment de l'SMI. I, finalment, polítiques d'habitatge que passin pel control de preus i l'augment substancial del parc públic d'habitatge.
Per demarcacions, Barcelona encapçala els increments de preu amb un 3%, seguida de Lleida i Tarragona amb un 3,2 i un 3,1 respectivament. A Girona s'ha registrat un 2,6% de pujada. A les comarques de Ponent, en canvi, l'augment és de 6 dècimes i el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre pugen els preus 2 dècimes.
També en plan econòmic, l'Agència Tributària de Catalunya guanyarà múscul els mesos vinents amb nous efectius que permetran garantir la capacitat de servei a la ciutadania i enfortir l'estructura. Ho ha anunciat aquest migdia des de Girona la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. Girona FM, Eulàlia Prades.
A la campanya de l'any 2024 es contractaran 102 assessors tributaris que atendran la ciutadania de forma telefònica i presencial. I aquest increment de personal s'acompanyarà d'un ampli desplegament territorial amb 36 oficines a tot Catalunya. D'altra banda, l'agència tributària també té previst convocar fins a 90 noves places de personal tributari per incrementar de forma permanent la plantilla i reforçar les unitats operatives. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha explicat que són dos projectes ambiciosos.
En els que portem temps treballant, ambiciosos. Sempre ho he dit, el repte de gestionar la renta l'any 26 és un repte gegantí per una agència tributària que en aquests moments té 850 treballadors, que ha de créixer.
Tot aquest reforç tindrà un cost d'1,5 milions d'euros aproximadament. Romero també ha explicat que gràcies a aquest reforç hi haurà molta més capacitat per atendre el ciutadà, ja que en dades que ha exposat la mateixa consellera, més de 135.000 persones van fer la declaració de la renda de forma presencial l'any passat.
I la bretxa salarial entre homes i dones es va reduir lleugerament l'any 2022, segons les darreres dades de l'INE, recollides per dos informes paral·lels dels sindicats Comissions Obreres i UGT, una diferència que se situa al voltant d'un 20%. Pere Sanz.
El salari mitjà de les dones són uns 6.000 euros menys a l'any que el dels homes, és a dir, uns 500 euros al mes de diferència. Una diferència entre homes i dones que es manté en totes les franges d'edat, però a més, aquesta diferència augmenta quan la treballadora és extracomunitària. Pel que fa al tipus d'empresa, la bretxa salarial es triplica quan l'empresa és privada i no pública. L'autora de l'estudi elaborat per Comissions Obreres, la sociòloga Irene Galí, ha remarcat que a més estudis la diferència de sou es redueix.
En tots els nivells educatius, aquesta distància ha augmentat, excepte en el nivell universitari, on les dones estan retallant aquesta distància a un ritme bastant alt, el que està relacionat amb el que dèiem abans dels percentils.
Segons Comissions Obreres, amb les projeccions actuals, la bretxa salarial podria desaparèixer en 25 anys. De tota manera, el sindicat ha reclamat polítiques laborals i socials per potenciar la igualtat.
En cultura, el Carnaval de Sitges comptarà enguany amb 39 carrosses i espera la participació de 2.000 persones durant les rues de la disbauxa i l'extermini. Els seus organitzadors n'han presentat avui tots els detalls i defineixen el Carnaval d'aquest 2025 com atrevit, amb molta fantasia, plomes i lluentons. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
El Carnaval de Sitges comptarà amb 39 carrosses i la participació de 2.000 persones durant les rues de la disbauxa i l'extermini, els actes més multitudinaris i participatius de la festa. De fet, s'espera una afluència massiva de visitants, amb unes 250.000 persones al llarg de tota la setmana, consolidant Sitges com un dels referents festius més importants del món en aquestes dates. La presentació de la imatge del Carnaval, obra del dissenyador sitgetà Víctor Bregante, ha volgut mostrar els elements de la festa alhora que la dualitat entre el dia i la nit del Carnaval. El president de la Comissió del Carnaval, Jordi Andreu, ha assegurat que la imatge ha estat una de les apostes fortes del Carnaval d'enguany.
Hem buscat que sigui algú diferent, algú transformador i que, bé, crec que dignifica una mica, no?, o enlaira una mica més el que seria la imatge del nostre Carnaval i poder-ho posar un altre cop a primera línia i s'ha de començar, doncs, amb la imatge i amb el programa i amb el que presentem.
La setmana gran de Carnaval de Sitges serà del 27 de febrer, dijous gras, al 5 de març, dimecres de cendra.
I el Museu de Valls inaugura aquesta hora l'exposició César Martinell i Brunet, el llegat documental de l'arquitecte vallenc, una mostra que redescobreix la seva obra i alhora ens apropa a vessants menys conegudes del que va ser un dels grans arquitectes catalans del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
L'exposició presenta una mirada àmplia, encara que no exhaustiva, sobre la vida i les aportacions del conegut arquitecte nascut a Valls l'any 1888. Ho explica el director del Museu de Valls, Jordi París.
És el fet de recordar la figura de Martinell dintre d'aquesta celebració més àmplia que hi va haver dels 50 anys de la seva mort i posar en valor sobretot la donació d'obres que ell havia fet al Museu de Valls.
La mostra, organitzada conjuntament per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp, el Museu de Valls i l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, ha estat comissariada pels professors de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Coll, Agustí Costa i Cèlia Mallafré.
I la xarxa Més, la plataforma de les televisions i les ràdios locals, fa avui 2 anys. La plataforma està plenament consolidada en el panorama audiovisual català amb 150.000 usuaris registrats.
La xarxa Més permet accedir a l'emissió en directe d'una trentena de televisions locals i recuperar-ne la programació dels darrers 7 dies. La plataforma compta amb més de 8.000 continguts disponibles en catàleg i en aquests 2 anys ha ofert més d'un miler de retransmissions en directe. L'objectiu és millorar l'experiència personalitzant-la amb el contingut de la televisió local de referència de cada usuari.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Baxi Manresa obre des de 6:45 la jornada de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet contra el Reial Madrid, que és el vigent campió de la Copa i actual líder de la Lliga. Per tant, partit complicadíssim. Anem en directe al Gran Canària Arena amb l'Òscar Herrero. Òscar, bona tarda. Com va el partit?
Què tal, Toni? Molt bona tarda. Doncs mira, connexió precisa perquè s'acaba d'arribar ara mateix al descans i les notícies no són positives perquè el Baxi Manresa perd de 13, 43 a 30, i això que havia arribat al final del primer quart amb empat a 22 en el marcador. En aquest segon, però, la superioritat física del conjunt de Chus Mateo s'està imposant a l'equip de Diego Ocampo, que està tenint molts problemes per veure cistella i només ha estat capaç d'anotar 8 punts en aquest segon quart per 21 del Real Madrid, que liderat per Màrius Onja està sent molt superior. Veurem si a partir del tercer quart reacciona el conjunt del Bages, perquè si no serà complicat veure un equip català a les semifinals després que ahir, com ja sabeu, que haguessin eliminat els altres dos equips de casa nostra, la Penya i el Barça.
Gràcies, Òscar, en directe des de Gran Canària. Com ara ens explicava ahir, la derrota dolorosa del Barça, que s'enfonsava en l'últim quart quan guanyava de 7 punts per acabar caient de 5-91-86. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, estava abatut després de la derrota.
No hem estat fluïts en atac i això també ens ha portat a tindre desconnexions al darrere, rebent situacions de tiros oberts de Tenerife, tiros que ells han anotat o en algun moment pues, que no han notat. Nosaltres pues, hem fallat, pues, estic com suposo que ha d'estar tothom i la meva figura és el que menys m'importa.
I la penya que hi ha al partit inaugural contra l'Unicaja, 183, i això que el descans havia arribat amb empat a 42. Dani Miret és l'entrenador del Joventut de Badalona.
Ells ens guanyen des de la defensa amb moltes accions d'agafar un rebot, de treure un passe ràpid, de fer-nos, de forçar-nos a fer un mal atac. Nosaltres tenim molta qualitat en atac i més o menys hem pogut continuar atacant bé i fent punts. Però per ser competitius, darrere, en defensa, hem de pujar el nivell, hem de pujar la fisicalitat, la mentalitat.
En futbol, el Girona rep el Getafe a Montilivi a partir de les 9 de la nit. L'entrenador Michel Sánchez adverteix dels perills del Getafe.
Clar, és un equip que el seu entrenador aconsegue que el joc sigui com ell l'ha plantejat. I nosaltres hem de tenir un plan de partit i fer-lo per sobre del seu.
L'Espanyol juga diumenge contra l'Atlètic Club i el Barça dilluns contra el Rayo. En handbol, ara mateix a la Lliga Plenitud, el Fraikin Balomano Granollers està jugant a la pista del Benidorm, l'antepenúltim. Ara mateix, Benidorm 7, Granollers 14. Demà el Barça líder jugarà a les 7 al Palau contra el Bidasoa Irún, que és tercer. I aquest cap de setmana l'Ali es disputa la Copa del Rei de Waterpolo a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Aquesta tarda s'estan disputant els quarts de final. De moment, Barcelona, que ha superat l'Etxell de Canari, el Keio Sabadell, que ha guanyat el derbi Vallès contra el Terrassa, i ara mateix l'Atlètic Barceloneta, que acaba de guanyar el Mediterrani, a punt de començar l'últim partit de quarts, a priori el més igualat, al Mataró Sant Andreu.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
A la plataforma.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you.
what you came for. Lightning strikes every time she moves.
Notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giné.
La caiguda d'alumnat fa reduir una vuitantena de grups d'I3 i primer d'ESO de cara al curs que ve. Maria Pagès.
Educació ajusta així l'oferta a la demanda perquè el curs vinent hi haurà prop de 31.000 alumnes menys dels 3 anys fins als 16. La consellera Esther Niubó explica per què per primera vegada s'ha tingut en compte la matrícula viva.
Sabent que en determinats municipis arriba doncs, un determinat nombre d'alumnat, doncs, això es té en compte a l'hora de la planificació. Entre el mes de setembre i el mes de gener hi ha hagut al voltant de 12.000 alumnes que s'han inscrit en el sistema educatiu i per tant això afecta a l'hora de poder fer aquesta bona previsió i planificació de l'oferta de grups en els diferents indrets del territori.
Vist per sentència, el cas Rubial és palpató a Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femení de Futbol.
En l'última jornada han intervingut les defenses de la resta d'acusats a banda de Rubiales. Tots quatre han renunciat al dret d'última paraula i el jutge ha declarat el judici vist per sentència.
Els delictes a la ciutat de Barcelona baixen el 4,7% l'any 2024. Els furts, la tipologia més habitual, cau un 6,3%.
En canvi, les agressions sexuals augmenten un 3,9% i els maltractaments un 17%. Són dades que ha analitzat la Junta de Seguretat Local amb la consellera d'Interior. L'alcalde Jaume Collboni s'ha mostrat prudentment satisfet.
Hi ha una millora de les dades, dels indicadors, que consolida la tendència cap a una reducció generalitzada dels delictes a la nostra ciutat. Aquestes dades les hem d'assumir amb prudència, evidentment, i amb realisme, però també amb satisfacció.
En cultura, el Carnaval de Sitges comptarà enguany amb 39 carrosses i espera la participació de 2.000 persones durant les rues de la disbauxa i l'extermini.
Els seus organitzadors n'han presentat avui tots els detalls i defineixen el Carnaval d'aquest 2025 com atrevit, amb molta fantasia, plomes i lluentons.
Canal Blau FM, Carles Monasterio.
El president de la Comissió del Carnaval, Jordi Andreu, ha assegurat que la imatge ha estat una de les apostes fortes del Carnaval d'enguany.
Hem buscat que sigui algú diferent, algú transformador i que bé, crec que dignifica una mica, no?, o enlaira una mica més el que seria la imatge del nostre carnaval i poder-ho posar un altre cop a primera línia.
I en esports, Toni Castro, el Baxi Manresa obre la jornada de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet davant el Real Madrid.
Partit complicadíssim contra el vigent campió de la Copa i actual líder de la Lliga. Ara mateix al descans, Madrid 43, Baxi Manresa 30, derrota de 13. Ahir van caure eliminats el Barça contra el Tenerife i també la penya davant l'Unicaja. A la Copa del Rei de Waterpolo ja són a les semifinals el Barcelona, el Sabadell i també l'anfitrió, l'Atlètic Barceloneta. I en futbol, a les 9 del vespre, el Girona rep el Getafe Montilivi.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Per bé que aquest divendres ha començat amb força núvols i un ambient encara fresquet, després la jornada ha acabat sent molt càlida, déu-n'hi-do, les temperatures màximes que hem tingut sobretot a les comarques de Tarragona. Encara en aquests moments l'ambient és molt suau i la perspectiva del cap de setmana és que no hagi de fer gaire fred. Igualment, de núvols sí que en tindrem més. Aquesta matinada i sobretot demà, temps molt ennuvolat a les comarques de Tarragona, Barcelona i sud de Girona, també en alguns drets del Pla de Lleida. D'aquests núvols, entre Tarragona i Barcelona, s'hi escaparà alguna pluja feble, alguna roina, i en canvi el dissabte serà radicalment net i transparent a les cotes més elevades del Pirineu. Allà quedarem per sobre d'aquest matalàs de núvols que serà present gairebé tot el dissabte en aquestes comarques més al sud i que faran que la temperatura tiri cap avall. On més es notarà aquesta davallada serà a Tarragona. I el diumenge, una altra vegada, força núvols baixos al matí, amb boires, però la tarda serà més amable i, sobretot, una altra vegada més suau. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs continuem parlant de problemes per un accident a la C33, a la sortida de Barcelona. Això encara provoca afectacions a les vies cap al Nus de la Trinitat, com són les dues rondes. A la ronda de dalt veiem cues des d'Horta fins a aquest punt. A la ronda litoral les cues arriben fins a Sant Adrià i també a la B20, a la Pota Nord, hi ha retencions des de Montigalà fins al nus de la Trinitat. A banda d'això, a la mateixa ronda litoral hi ha cues en sentit contrari, en sentit Llobregat, en el tram habitual entre el Fòrum i la Barceloneta, i també veiem aturades encara aquesta hora a l'autovia A2, a Brera en direcció Lleida, i també a la C16 entre Berga i Cercs en sentit Puigcerdà, i 3 quilòmetres de cua encara també a la C17 arribant a Ripoll. De moment això és tot des de Catalunya Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La caiguda d'alumnat fa reduir una vuitantena de grups d'I3 i primer d'ESO de cara al curs que ve. Educació ajusta així l'oferta a la demanda perquè el proper curs hi haurà prop de 31.000 alumnes menys dels 3 anys fins als 16.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la reducció a totes les etapes, tot plegat fruit de la baixada de la natalitat. Per primera vegada també s'ha tingut en compte la matrícula viva a l'hora de planificar l'oferta de places i el primer any d'infantil la majoria de grups tindran 20 o menys alumnes. Niubó ha detallat que la planificació del curs escolar s'ha acordat amb el territori amb l'objectiu de garantir l'escolarització, afavorir l'equitat i promoure la qualitat de l'atenció educativa.
Educació assegura que no tanca cap escola pública i que, com sentíem, ha tingut en compte la matrícula viva per planificar l'oferta de places. Esther Minguell.
El proper curs hi haurà 56.000 alumnes que començaran infantil 3. Són un miler menys que l'any passat. 9 de cada 10 escoles tindran una ràtio de 20 o menys alumnes i a gairebé la meitat de centres públics la quantitat d'alumnat a l'aula encara serà inferior. Aquest any, com a novetat, s'inclou la reserva de places per la matrícula viva, o sigui, pels alumnes que s'incorporen a un centre educatiu quan ja ha començat el curs. De fet, de setembre a gener d'aquest any hi ha hagut 12.000 noves incorporacions arreu de Catalunya. Ho explica Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional.
Sabent que en determinats municipis arriba doncs, un determinat nombre d'alumnat, doncs, això es té en compte a l'hora de la planificació. Entre el mes de setembre i el mes de gener hi ha hagut al voltant de 12.000 alumnes que s'han inscrit en el sistema educatiu i, per tant, això afecta a l'hora de poder fer aquesta bona previsió i planificació de l'oferta de grups en els diferents indrets del territori.
Aquest setembre, 77.000 alumnes començaran primer d'ESO, uns 5.000 menys que l'any passat, i hi haurà 63 línies menys als instituts. A infantil, la reducció de grups arriba als 17. Les preinscripcions començaran el 12 de març a infantil i primària i el 14 de març a l'ESO.
Encara en matèria educativa, Revolta Escolar demana a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que pacifiqui totes les escoles de la ciutat en 3 anys.
I per fer-ho possible reclamen una partida pressupostària anual per millorar la seguretat de tots els entorns educatius. Aquesta plataforma, que agrupa més d'un centenar d'associacions de famílies, aixeca la veu després que s'hagin presentat més de 70 projectes per intervenir en un centre en centenar d'entorns i camins escolars. L'entitat assegura que es tracta d'un clam massiu que evidencia la necessitat de garantir que els espais on els infants i joves passen gran part del seu temps, siguin segurs i saludables.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En plana judicial, l'Audiència de Barcelona ordena investigar l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, per l'espionatge en Pegasus a un eurodiputat d'Esquerra Republicana.
És el tercer cas que l'obligarà a declarar el jutjat després de les causes d'Aragonès i Jové. En aquesta ocasió és pel cas d'espionatge al mòbil de l'exeurodiputat Jordi Soler.
I vist per sentència, ara sí, el cas Rubiales palpató a Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femení de Futbol.
En l'última jornada aquest matí han intervingut les defenses de la resta d'acusats a banda de Rubiales, Jorge Bilda, Albert Luque i Rubén Rivera. Els quatre acusats han renunciat al dret d'última paraula i el jutge ha declarat el judici vist per sentència. Els advocats defensors han negat l'existència de qualsevol delicte en els seus al·legats finals. Recordem que Luis Rubiales s'enfronta a 2 anys i mig de presó per agressió sexual i coaccions. Els altres 3 acusats ho estan només de coaccions i la Fiscalia demana per ells 1 any i mig de presó.
Més coses, Argentona aparta temporalment del govern una regidora acusada d'assetjar una treballadora municipal. Inspecció de Treball acusa l'Ajuntament de no haver pres mesures per evitar-ho. Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
El govern d'Argentona aparta temporalment la regidora de Promoció Econòmica i segon el tinent d'alcalde, Mercè Juan, per un presumpte cas d'assetjament laboral a una treballadora municipal. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que el mes de maig va fer arribar la denúncia a Inspecció de Treball i que ara ha rebut la resolució, que conclou l'existència d'aquest comportament per part de la regidora del grup independent Tots per Argentona. A més, qualifica el conflicte laboral de molt greu i retreu que el consistori no va prendre les mesures suficients per evitar-ho. Davant d'aquesta situació, el govern local ha decidit suspendre les competències de Mercè Juan de forma temporal. Montse Capdevila és l'alcaldessa d'Argentona.
Després de que hi ha hagut uns dies per llegir bé aquest acte d'inspecció de treball i valorant-ho també amb els advocats ponents, el més idoni és també amb la situació de baixa que ara té el càrrec electe. Jo el que he fet ha sigut recuperar les seves carteres per poder tirar-les endavant.
Els representants dels treballadors també han manifestat el seu rebuig a aquest tipus de conductes i ha exigit al govern municipal que prengui de forma immediata les mesures necessàries per garantir un ambient laboral segur i respectuós per a tothom.
En plana internacional, els ulls pendents a la conferència de seguretat que ha arrencat aquest divendres a Múnich i en què la proposta de pau dels Estats Units sobre la guerra d'Ucraïna, feta pública pel mateix Trump fa tan sols dos dies, centra l'atenció del debat. Paral·lelament, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha reunit amb el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, i a la sortida Zelensky ha assegurat que la trobada ha anat bé i ha expressat que cal treballar més per trobar un pla per detenir a Putin. Hores abans, Vance ja havia expressat la confiança en arribar a un acord raonable amb el govern ucraïnès.
Pel que fa a una possible trobada a tres bandes, també amb representants del govern rus, Ucraïna ja ha avançat que no pensa assistir-hi fins no haver arribat a un punt en comú amb els Estats Units i la Unió Europea. En aquest sentit, el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, ha posat en dubte des de la xarxa que els Estats Units i Rússia puguin pilotar una solució en solitari.
No veo la manera de que un país en pleno siglo XXI acepte que las fronteras de su propio territorio son negociadas por dos países ajenos a ese territorio. Pero lo que sí que tenemos es un Donald Trump, bueno, que ya ha amenazado a Groenlandia. Puede pasar cualquier cosa. Y si ahora Marruecos dijese Ceuta y Melilla se acabó, pues es muy probable que Donald Trump dijese, bueno, son dos ciudades que están en el norte de África, que más de España y tal, venga, vamos a resolverlo.
Martínez ha subratllat que la irrupció de Trump en la guerra entre Rússia i Ucraïna respon a interessos econòmics. Un alto el foc significaria que l'OTAN deixaria de destinar recursos en la defensa d'Ucraïna, cosa que suposaria una disminució de les despeses als Estats Units.
Paral·lelament, la Unió Europea avisa a Donald Trump que la seva reacció als aranzels d'Estats Units serà ferma i immediata.
Així ho ha assenyalat en un comunicat la Comissió Europea. L'executiu comunitari afegeix també que considera que la política comercial recíproca proposada per Trump és un pas en la direcció equivocada i assegura que la Unió Europea segueix compromesa amb un sistema comercial mundial obert i previsible que beneficiï tots els socis.
De fet, l'amenaça dels aranzels ja fa temps que plana sobre les empreses catalanes.
Segons un informe d'Acció, l'Agència per la Competitivitat per a l'Empresa de la Generalitat, l'auge proteccionista de Trump afectaria els 3.650 milions d'euros que Catalunya exporta als Estats Units i a més de 3.100 empreses. En declaracions a la xarxa, Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció, assegura que els anuncis de Trump s'emmarquen també en una estratègia negociadora per aconseguir altres objectius.
Tot això han de ser eines de negociació i la Unió Europea també s'està plantejant negociar. Per tant, són mesures molt coercitives i amb un Trump que és molt transaccional. Per tant, el que s'està aconseguint és utilitzar el comerç, però per obtenir altres objectius que no són comercials, com poden ser temes d'immigració. Una guerra comercial és un joc de suma zero. Això no és bo per ningú i, òbviament, les nostres empreses estarien afectades perquè el mercat dels Estats Units és un mercat important.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els delictes a la ciutat de Barcelona baixen el 4,7% l'any 2024. Els furts, la tipologia més habitual, cauen un 6,3%.
En canvi, les agressions sexuals augmenten un 3,9% i els maltractaments un 17%. Són dades que ha analitzat la Junta de Seguretat Local, encapçalada per l'alcalde Collboni i la consellera Parlon. Tots dos han mostrat satisfacció des de la prudència pel que consideren una bona tendència.
Mont Carvajal.
Els delictes han baixat un 4,7% i els furts un 6,3%. Són les dades més baixes des de fa 10 anys. L'alcalde Jaume Collboni s'ha mostrat prudentment satisfet.
Hi ha una millora de les dades, dels indicadors, que consolida la tendència cap a una reducció generalitzada dels delictes a la nostra ciutat. Aquestes dades les hem de assumir amb prudència, evidentment, i amb realisme, però també amb satisfacció.
El robatori violent s'ha reduït en un 8%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que la policia ha aconseguit reduir l'activitat dels 450 multireincidents.
Ha aconseguit detectar 450 persones, a les quals, evidentment, se li atribueixen un volum de delictes molt grans i ha hagut una acció policial molt intensiva per incidir sobre aquesta activitat delictiva, dissuadint per una banda i incrementant les detencions.
En canvi, els maltractaments han augmentat un 17,3% i la violència dins de casa ha pujat un 16%. Els Mossos van atendre un 6% més de dones que el 2023.
I encara a Barcelona, els veïns de la Sagrada Família reclamen una nova entrevista amb l'Ajuntament per concretar el nombre de pisos afectats per la construcció de la futura escalinata del temple i avançar en la modificació del Pla General Metropolità. Anna Ruiz.
En declaracions a la xarxa, el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, Gabriel Mercadal, ha mostrat la seva decepció amb els representants de l'Ajuntament per no convocar una nova reunió amb dos punts a l'agenda. Concretar el nombre de pisos que aniran a terra i avançar en la modificació urbanística pendent.
Van dir primer, respecte al dret a l'habitatge, que ho ha dit sempre. Segon, que volia canviar el Pla General Metropolità, modificar-lo en aquest mandat municipal. Ha passat un any i mig, de fet, i no avança la cosa. I aleshores han passat mesos, 9 mesos, com un parc, i l'Ajuntament no ens convoca.
Mercadal assegura que no es pot parlar encara d'un miler de pisos afectats i es mostra convençut que el nombre d'habitatges serà menor finalment. La imminent instal·lació de la bastida per construir la façana de la Glòria, que culminarà en l'escalinata pel carrer Mallorca, ha incrementat la incertesa entre els veïns. De la seva banda, el temple es mostra obert al diàleg, però assegura que no renunciarà a l'escalinata.
En clau econòmica, els preus pugen un 3% al gener a Catalunya i encadenen 4 mesos consecutius d'augments segons la dada definitiva de l'IPC. És una dècima més que el desembre i una dècima més també respecte del conjunt de l'Estat.
També repunta el preu dels aliments un 2,2% després de força mesos a la baixa, tot i que continuen molt per sota respecte de fa un any. Destaca especialment la caiguda del preu de l'oli d'oliva, que registra un descens de gairebé el 13%. També pugen l'habitatge i els subministraments gairebé un 7,5%, que en part s'explica per la fi de les bonificacions del govern. Davant d'aquest escenari, des de Comissions Obreres reclamen millores laborals i salarials. Ho explica el seu responsable de Treball i Economia, Albert Ferrer.
Reclamem que l'aprovació de la modificació de la jornada laboral màxima sigui una realitat el més aviat possible. Impulsar increments salarials per compensar la pèrdua de poder adquisitiu en la línia del recent increment de l'SMI. I, finalment, polítiques d'habitatge que passin pel control de preus i l'augment substancial del parc públic d'habitatge.
Per demarcacions, Barcelona encapçala els increments de preu amb un 3%, seguida de Lleida i Tarragona amb un 3,2 i un 3,1. A Girona s'ha registrat un 2,6% de pujada. A les comarques de Ponent, en canvi, l'augment és de 6 dècimes, mentre que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre pugen els preus 2 dècimes.
Més qüestions. L'Agència Tributària de Catalunya guanyarà múscul dels mesos vinents amb nous efectius que permetran garantir la capacitat de servei a la ciutadania i enfortir l'estructura. Ho ha anunciat aquest migdia des de Girona la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. Girona FM, Eulàlia Prades.
A la campanya de l'any 2024 es contractaran 102 assessors tributaris que atendran la ciutadania de forma telefònica i presencial. I aquest increment de personal s'acompanyarà d'un ampli desplegament territorial amb 36 oficines a tot Catalunya. D'altra banda, l'agència tributària també té previst convocar fins a 90 noves places de personal tributari per incrementar de forma permanent la plantilla i reforçar les unitats operatives. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha explicat que són dos projectes ambiciosos.
En els que portem temps treballant, ambiciosos. Sempre ho he dit, el repte de gestionar la renta a l'any mig és un repte gegantí per a una agència tributària que en aquests moments té 850 treballadors, que ha de créixer.
Tot aquest reforç tindrà un cost d'1,5 milions d'euros aproximadament. Romero també ha explicat que gràcies a aquest reforç hi haurà molta més capacitat per atendre el ciutadà, ja que en dades que ha exposat la mateixa consellera, més de 135.000 persones van fer la declaració de la renda de forma presencial l'any passat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Toc d'alerta del govern a les entitats ecologistes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, els ha demanat que deixin de posar pals a les rodes del progrés i d'obstaculitzar projectes necessaris per Catalunya, com són l'ampliació de l'aeroport de Barcelona al Prat, el futur parc eòlic de Roses o la construcció del complex Hard Rock a la Costa Daurada. Jordi Casino.
En una conferència organitzada pel Cercle d'Infraestructures al Port de Barcelona, la també portaveu del govern ha apostat pel model de creixement, sempre això sí que sigui sostenible, en contra dels que aposten per tot el contrari. Per Paneque, el respecte pel medi ambient no pot ser una excusa per a la paràlisi i ha apostat per trobar una solució amb el menor impacte possible en l'entorn.
Catalunya, des del nostre punt de vista, ha de superar i deixar enrere per sempre més aquestes pors al progrés, alguns projectes, i apostar pel treball ben fet que històricament ens ha definit i ens ha vinculat al progrés a casa nostra. El pensament reaccionari s'ha apoderat d'alguns projectes polítics, però des del nostre punt de vista la nostàlgia ni és efectiva ni ens porta enlloc.
Pel que fa a d'altres temes, la titular de Territori, Transició Ecològica i Habitatge ha admès complexitats jurídiques i de recursos per fer el traspàs de Rodalies, però ha garantit avenços com els que es produiran ja dilluns vinent a la reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures i ha apostat pel model de col·laboració público-privada per poder fer possible la fita de construir 50.000 habitatges públics en 5 anys.
En cultura, el Carnaval de Sitges comptarà enguany amb 39 carrosses i espera la participació de 2.000 persones durant les rues de la disbauxa i l'extermini. Els seus organitzadors n'han presentat avui tots els detalls i defineixen el Carnaval d'aquest 2025 com atrevit, amb molta fantasia, plomes i lluentons. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
El Carnaval de Sitges comptarà amb 39 carrosses i la participació de 2.000 persones durant les rues de la disbauxa i l'extermini, els actes més multitudinaris i participatius de la festa. De fet, s'espera una afluència massiva de visitants, amb unes 250.000 persones al llarg de tota la setmana, consolidant Sitges com un dels referents festius més importants del món en aquestes dates. La presentació de la imatge del Carnaval, obra del dissenyador sitgetà Víctor Bregante, ha volgut mostrar els elements de la festa alhora que la dualitat entre el dia i la nit del Carnaval. El president de la Comissió del Carnaval, Jordi Andreu, ha assegurat que la imatge ha estat una de les apostes fortes del Carnaval d'enguany.
Hem buscat que sigui algú diferent, algú transformador i que, bé, crec que dignifica una mica, no?, o enlaira una mica més el que seria la imatge del nostre Carnaval i poder-lo posar un altre cop a primera línia i s'ha de començar, doncs, amb la imatge i amb el programa i amb el que presentem.
La setmana gran de Carnaval de Sitges serà del 27 de febrer, dijous gras, al 5 de març, dimecres de cendra.
I la Mostra de Cinema de Castellà del Vallès, Bram, obre les seves portes aquest vespre i arriba ja a la seva 17a edició. Fins al 23 de febrer, un total de 17 pel·lícules es projectaran a l'Auditori Municipal, que també comptarà amb alguns dels seus protagonistes. Ràdio Castellà, Jordi Rius, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre, a partir de 8:45, comença la 17a edició de la Mostra de Cinema de Castellà, Bram, amb un cartell de 17 pel·lícules programades de temàtica social. Les pel·lícules, els convidats, els esdeveniments paral·lels i les col·laboracions de les entitats són un cop més la raó de ser d'aquesta mostra. Àlex Portolès, membre del Club Cinema Castellà Vallès, parla de la seva consolidació.
El Bram s'ha consolidat molt com una iniciativa local, potser també ens ve públic de la comarca, però jo sé que és una cita en el calendari anual que la gent ja espera.
La pel·lícula que inaugura el Bram és Marco i el convidat que la presentarà serà Jorge Gil Munárriz, un dels guionistes del film. Una altra de les pel·lícules que es podrà veure al Bram serà demà dissabte a les 9 del vespre Soy Nevenka, la història de la regidora de Pontferrada, que el 2000 va ser assetjada per l'alcalde de la població i que finalment va decidir denunciar-lo. Protagonitzada per Mireia Oriol i Urko Olazábal, en el paper de l'alcalde, serà ell mateix qui vingui a presentar la pel·lícula.
I encara un darrer apunt en cultura. Durant l'any passat, les biblioteques de la Diputació de Barcelona van rebre 17 milions de visites i van prestar 12 milions 700.000 documents. Tot i que els llibres continuen sent els més reclamats, cada vegada hi ha més interès en altres propostes, com els còmics o els jocs de taula.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ara mateix el Baxi Manresa està jugant el partit de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet contra el Reial Madrid, que és el vigent campió de la Copa i actual líder de la Lliga. Partit ja al tercer quart. Anem en directe al Gran Canària Arena. Òscar Herreros, com va el partit?
Doncs malament, perquè no reacciona el Baxi Manresa, està perdent de 18, 53 a 35, el que és el mateix màxim avantatge pel conjunt blanc que s'està imposant amb claredat a l'equip de Diego Campo. Porta 0 de 12 en triples l'equip manresà i així és molt difícil fer-li front al gran favorit per endur-se aquest títol. Ha començat el tercer quart tal com ha acabat la primera meitat, superioritat física del conjunt blanc, també superioritat al rebot i poc encert dels del Bages, que cada vegada ho tenen més complicat per passar a les semifinals. Perd de 18, temps mort de Diego Campos, 53-35 a Gran Canària.
Gràcies, Òscar. Ho té molt complicat el Baxi Manresa i ahir, recordem, van caure eliminats el Barça contra el Tenerife i també la penya davant l'Unicaja. Pel que fa al futbol, avui arrenca la 24a jornada de Lliga de la Primera Divisió Masculina amb partit del Girona, que rep el Getafe a Montilivi a partir de les 9. Els gironins són a la lluita per les places europees i reben un conjunt madrileny que és 5 punts per sobre del descens. Girona FM, Eulàlia Prades.
Michel Sánchez va fer autocrítica ahir en la conferència de premsa prèvia al partit d'avui contra el Getafe. Pel que fa al partit, l'entrenador Michel demana imposar el seu estil de joc per damunt del del Getafe.
Clar, és un equip que el seu entrenador aconsegue que el joc sigui com ell l'ha plantejat. I nosaltres hem de tenir un plan de partit i fer-lo per sobre del seu.
Explica que al llarg d'aquesta setmana ha fet un reset per trobar sensacions futbolístiques, ja que diu que no aconsegueix que la seva idea de joc estigui ben desenvolupada al partit i es marca com a repte per les 15 jornades que resten aconseguir obtenir els resultats que per a la plantilla que tenen podrien assolir.
L'Espanyol juga diumenge contra l'Atlètic Club i el Barça dilluns contra el Rayo. En handbol, ara mateix a la Lliga Plenitud, a l'Asobal, el Fracking Balomano Granollers està jugant a la pista del Benidorm, que és l'antepenúltim. Ara mateix, victòria clara de l'equip vallesà, Benidorm 14, Granollers 21. Demà el Barça, líder, jugarà a les 7 al Palau contra el Bidasso Airun, que és tercer. I aquest cap de setmana també es disputa la Copa del Rei de Waterpolo a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. De fet, aquesta tarda s'està disputant els quarts de final. De moment, el Barcelona ha superat l'Etxei de Canari. El Keio Sabadell ha guanyat el derbi vallesà contra el Terrassa i l'Atlètic Barceloneta ha guanyat el Mediterrani també 22-4. Partit contundent. Ara mateix en joc l'últim partit de quarts, a priori el més igualat, el Sant Andreu Mataró, Sant Andreu 3, Solar Tradex Mataró 6. I per últim l'Ali, un apunt de voli. Avui també arrenca la Copa de la Reina Ciutadella a Menorca i tenim un equip català, és el Voli Sant Cugat, que debuta 2:15 contra el Heidelberg Canari.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Des del Vallès fins a...
¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote?
Esperándote.
Que tú decidías la hora y el día para volver. Que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo, olvidarte fue muy fácil. Hola, mira qué bien me va sola, nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas ya no te doy.
Si me muero,
oh, no.
Hola, mira que bien me va sola.
Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te
va a volver, porque crees en lo que dicen, que lo que es tuyo siempre regresa, pero no regrese. Ya estoy lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo, y te apuesto que no me ves, no me ves. Lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo, y te apuesto que no me ves, no me ves.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. El vicepresident dels Estats Units, DJ Vance, ha fet un discurs